número 14 del 14 del 10 del 2015, número 15 del 14 del 10 del 2015 i la 16 del 28 del 10 del 2015.
S'aproven per separat. Començaríem per la primera, per la número 13 del 30 del 9 del 2015. Convergència i Unió, res a dir, Esquerra Republicana, Partit Socialista. Doncs es dona, passem a la seva aprovació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
La segona seria la número 14 del 14 d'octubre del 2015. Convergència i Unió.
No tenim cap objecció amb cap de les actes.
Val. Esquerra Republicana? Tampoc. A PSC? Doncs passaríem a votació. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passem, si us sembla bé, a votar directament la número 15. Perdó, la número... Sí, 15? També del 14 d'octubre del 2015. Vots favorables?
Queda aprovada per unanimitat.
I per últim, la número 16 del 28 d'octubre del 2015. També vots favorables?
Queda aprovada per unanimitat. El segon punt, nomenament del jutge de pau titular de Capellades.
Bé, com sabeu, cada municipi on no hi ha un jutjat de primera instància hi ha d'haver un jutjat de pau. Aquest, de conformitat amb el disposat en l'article 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els jutges de pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la carrera judicial, de conformitat amb la Llei Orgànica. Els jutges de pau seran nomenats per un període de 4 anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, i en aquest cas la vila de Capellades, havent-se anunciat en els terminis determinats i complint precisament amb aquesta normativa, s'havien presentat per aquesta plaça dues propostes. Anunciem, abans de passar a votació, que una d'elles ha renunciat a optar a aquesta plaça abans de que passés el ple d'avui, i en aquest cas ens quedaria, doncs, la proposta de la persona que s'ha ofert amb aquesta plaça, que seria l'opció de, bueno, la persona, el Ramon Roca Ferriol, que, doncs, complint tots els requisits exigits que també es requereix, doncs, de moment, i fins que, si no passés res més, seria l'única persona que disposaria d'ocupar aquesta plaça. Ens alegrem, evidentment, sempre que hi hagi gent que estigui disposada a seguir aportant, a més, en aquest cas de forma voluntària, el seu granet de sorra per col·laborar en tot allò que afecta a la nostra vila, perquè recordem que de vegades, doncs qüestions d'aquestes, tant pot costar trobar veïns i veïnes que estiguin disposats a posar-hi la seva voluntat, i en aquest cas, doncs, portem uns quants anys que això no passa, i per tant, des de l'equip de govern ens alegrem que sempre puguem comptar amb gent que estigui disposada a col·laborar de forma voluntària, com hem dit, en aquestes qüestions. Passaríem a votació, i si no... Perdó, Marcelí, passaríem primer la ronda de preguntes. Convergència i Unió.
Sí, abans de manifestar quina és la nostra posició, també voldríem saber, primer de tot, com queda la figura del jutge suplent. Perquè, com sabeu, doncs, es tria al mateix temps, o la llei contempla que es presenti algú per jutge o algú per jutge suplent. I em sembla no haver vist l'expedient, o no tenim coneixement de que ningú s'hagi presentat de jutge suplent. Preguntar com està.
En el cas de Capellades no han coincidit les dues convocatòries, diguéssim, de jutge titular i jutge suplent. S'ha fet ja la publicació conforme també s'havia d'elegir el que és el jutge substitut. No s'ha presentat ninguna persona, per tant, ara l'Ajuntament, bueno, nosaltres ho comunicarem al jutjat de primera instància, i si es indica que el propi Ajuntament pot proposar alguna persona com a jutge substitut, doncs llavors s'haurà de fer d'aquesta manera. Però s'ha fet també el mateix expedient que amb el, però per separat, que amb el jutge titular, perquè no han coincidit en el temps. El jutge substitut, si te'n recordes, va costar moltíssim trobar una persona, vull dir que no...
Bé, doncs, a veure, per la nostra part, diverses consideracions, ja les hem traslladat a l'equip de govern, bàsicament en diverses ocasions, però principalment a la comissió informativa. Pensem que el procés de tria de jutge Pau s'ha portat molt malament. I en aquest cas, doncs, la primera responsabilitat, doncs, recau a l'alcaldia. I pensem que sí que és veritat, i la llei, s'han seguit tots els procediments legals, òbviament no pot ser d'altra manera, però hem trobat, doncs, a faltar un cert exercici de reconduir el tema per part de l'alcaldia. S'ha deixat que les coses passin, que passin perquè, doncs, bueno, doncs, sortosament dues persones tenien ganes de servir a la comunitat, en aquest cas, doncs, com a jutge de pau, i en aquest sentit ens n'alegrem. Però també pensem que no s'havia arribat en el punt on hem arribat, i encara menys parlant de la figura del jutge de pau, que, com ella mateixa diu, home, és una institució que en tot cas, doncs, ha de procurar pau i no pas conflicte. No volem dir que el conflicte no ha anat més enllà, però tampoc no ha tingut un bon començament. I per tant, insistim en què pensem, que això des d'alcaldia s'havia d'haver controlat el tema des del principi, en tant en quant, doncs, procurar que hi hagi algú que es presenti per jutge per la figura titular, i també pensant en que algú es presenti per la figura de suplent. I per tant, la nostra crítica està en aquest punt, en què, bueno, les coses han passat, hi ha hagut mals entesos, un mal rotllo, que se'n diu popularment, i, doncs, bueno, avui sabem que alguna persona, pels motius que siguis, es retira. Home, no ens dona gaire bon gust de boca, diguéssim, començar d'aquesta manera. I no tenim res a dir ni cap a una persona ni cap a l'altra. És més, nosaltres avui votarem a favor de la persona que s'ha presentat, de fet és l'única que tenim, una persona que, com molt bé ha dit l'alcalde, compleix tots els requisits, sabem que té vocació de servei en aquest sentit, i per tant celebrem que encara hi hagi gent, doncs, amb aquesta vocació de servei cap a la comunitat, i per tant sí que des del grup de Convergència i Unió volem agrair, volem que es traslladi l'agraïment també cap a la persona que ocuparà aquest càrrec. Però això no vol dir, o no treu, que aquest procés s'hagi dut no de la millor manera que caldria.
Esquerra Republicana.
Bé, un parell de consideracions, però abans de res, entenc que des d'Esquerra Republicana, com suposo que farem tots, una mostra d'agraïment a totes dues persones, tant a la que continua presentant-se com a la que s'ha retirat. Crec que és de justícia reconèixer-los i agrair-los públicament a tots dos aquesta vocació de servei, aquest esperit de servei, i després també aquesta solució final. Des del representant de l'oposició s'ha comentat, diguem-ne, el regust desagradable que provoca el final. Des d'Esquerra Republicana podem compartir el regust desagradable del procés, però no el del final. Entenc que el final precisament el que evita és aquesta sensació de confrontació, al final el que evita és que hi hagi una votació d'una persona contra una altra i que per tant la persona no sigui fruit del consens, i crec que al final és el que tots hauríem volgut tenir sense haver passat per tot aquest procés. Per tant, sí que jo vull deixar per endavant que crec que la votació que fem avui, i a més, jo ho he reiterat diferents vegades en comissions informatives, com expressava ara el representant de l'oposició, que més enllà de les crítiques polítiques que ens poguessin fer, el que havíem de tenir era un representant amb el màxim recolzament possible, precisament per tenir aquesta autoritat moral a l'hora de fer mediacions, i que la màxima autoritat possible només s'aconseguia amb el màxim nombre de vots possibles, no amb un festival d'uns contra els altres o amb unes abstencions crítiques per castigar l'equip de govern. I per tant crec que arribar a un final amb candidatura única i amb una voluntat expressada com ha expressat ara mateix el representant de l'oposició de votar-lo tots, crec que és un bon final, més enllà del procés, crec que bé, que tothom ha passat el que ha passat pel camí, però que el que arribem avui és el que volíem tots, és tenir un candidat de consens i tenir tots l'oportunitat de votar-lo perquè aquest candidat sortís amb el màxim reforçament possible. Per tant, avancem que des d'Esquerra Republicana, evidentment, votarem a favor i que volem reiterar, és el que he començat dient, però vull reiterar una altra vegada, l'agraïment a totes dues persones, a totes dues persones pel fet de presentar-se i pel fet d'haver, diguem-ne, facilitat aquest final que al capdavall és el que volíem com a inici.
Passem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part del Partit Socialista, agrair evidentment a les dues persones que s'han presentat, malgrat que una s'hagi retirat la seva candidatura a ocupar aquest càrrec de jutge de pau, malgrat les complicacions i dificultats del fet de tenir aquests dos candidats, entenem que és una bona notícia tenir habitants del nostre poble que estiguin disposats a ocupar aquests càrrecs que han de servir per intentar, al cap i a la fi, promoure la convivència entre tots. I bé, el fet és que finalment la solució a la que s'ha arribat amb la votació d'una única persona em sembla positiva, nosaltres hi votarem evidentment a favor perquè creiem que aquesta persona ha de sortir reforçada, s'ha de sentir amb tot el recolzament dels polítics que estem a l'Ajuntament i per tant el nostre vot en aquest sentit serà positiu.
Bé, en aquest sentit m'agradaria comentar algunes coses. Des de la candidatura de l'Unitat Popular votarem a favor. Bé, jo personalment com a alcalde estic molt content i sobretot pel resultat final. Hem començat a parlar d'un conflicte i no m'ha explicat tampoc què era aquest conflicte, i en tot cas si el conflicte era doncs, que dues persones optin per una mateixa plaça, ojalà tots els conflictes fossin el mateix. En aquest cas, sí, sempre hem de mirar que les, diguem, aquestes qüestions es puguin produir de la millor manera. Però bé, sí que en aquest sentit també estic orgullós de la feina que no només com a alcalde sinó com a equip de govern hem intentat fer precisament per mirar d'arribar amb un titular i amb un suplent de la forma més òptima possible. I en aquests processos, bàsicament, com que no depenen exclusivament de tu a nivell personal ni a nivell polític, sinó que depenen sobretot de terceres persones, en les quals són les que es presenten voluntàriament, doncs incideixes fins on pots incidir. Res més, si us sembla bé, si Convergència encara no té... Sí. Per descomptat, evidentment, agrair a aquestes dues persones i a totes les que també en la seva funció deixen el seu càrrec fins a dia d'avui.
Amb el permís del senyor alcalde, diguem-me, sí que depèn de terceres persones, però no només depèn de terceres persones. O sigui, depèn també, òbviament, de la voluntat majoritària d'aquest ple i si d'alguna manera s'expressa com poden anar les orientacions de vot d'aquest ple, aquesta situació del procés, de com ha anat, s'hauria pogut evitar. M'explico? És a dir, és veritat que la llei permet que es presentin 10 i 15 persones, però si l'alcalde o l'equip de govern té les coses clares, saben que sortiran una o dues persones, no més. I per tant, el punt central de crítica és el que he dit abans, és deixar que, bueno, doncs per no quedar malament amb un o amb l'altre, que les coses passin i després doncs poder és més difícil de solucionar. Que si l'alcalde hagués tingut les coses clares de Bella d'Antuvi, doncs no, aquest procés que hem dit doncs no hauria passat. Però ja està, ho dic que... La rèplica que he fet va només en aquest sentit, és a dir, amb una intervenció en què has tingut prou, però dir, no, les coses passen a vegades doncs perquè deixem que passin.
Jo crec que l'alcalde,
no només l'alcalde, no té els vots, no passen.
Sinó l'equip de govern ha tingut les coses molt clares des del principi, precisament el que s'ha esforçat precisament és en tenir un resultat com aquest. Finalment, res més. En tot cas, passarem a votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat. Sí. El següent punt és el tercer punt, convocatòria a licitació del servei de neteja dels edificis municipals i centres públics i aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques.
Bé, ens disposem a aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques del servei de neteja d'edificis de l'Ajuntament. Aquest servei, que va ser contractat a l'abril del 2013, va vèncer precisament el passat abril. Aquest equip de govern porta a ple la seva aprovació. Entre algunes novetats d'aquest nou plec de clàusules trobem l'augment d'hores degut a la inclusió de nous espais de treball, com en aquest cas, per exemple, l'escola Bressol. Conjuntament a això s'insereixen noves obligacions encarades a assegurar el correcte funcionament laboral dels treballadors de l'empresa, per mirar assegurar que responen als pertinents i correctes contractes laborals, alta seguretat social, com així les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes a l'Ajuntament. Per últim, també es pot observar que, precisament pel que hem comentat, el preu de licitació és lleugerament més alt que l'anterior, i això doncs, és degut a l'increment d'hores que hem comentat, doncs, que s'ha considerat correctament que s'havien de donar per atendre bàsicament de manera més eficaç possible la neteja d'aquests diferents edificis. Per últim, sí que s'incorpora com a novetat també una taula de seguiment de l'activitat, que enteníem doncs, que és una eina més per mirar doncs, de fer aquest, precisament aquest seguiment d'aquesta feina, no només per l'empresa, sinó pels tècnics i pel mateix Ajuntament. Convergència i Unió.
Sí, per la nostra banda doncs, considerem positiu que es tregui novament el concurs i creiem que tenim unes bones bases i que en tot cas, en aquest cas, felicitar que les hàgiu conservat, que hàgiu considerat que eren bones i que a més que les hàgiu millorat. I per tant, també estem contents doncs, amb el tracte que s'ha fet amb la persona que segueix fent treballadora de l'Ajuntament amb la neteja. Penso que el que s'ha fet és el que tocava fer i per tant aquesta vegada sí, dir-vos que això s'ha fet ben fet i que nosaltres hi votarem a favor.
Esquerra Republicana.
Bé, una mica en la mateixa línia. És evident que si ho presentem com a equip de govern hi votarem a favor, però sí que volíem destacar, com s'ha comentat fa un moment, que entre altres coses el que destaquem com a aspectes positius d'aquest model, no de les innovacions sinó del model en si, és aquesta flexibilitat, aquesta capacitat d'adequació a les noves realitats que tenia el model anterior amb la possibilitat de tenir unes hores de disponibilitat, d'unes hores fixades a diferents espais, i per tant la flexibilitat és una cosa que hem aprofitat i en part hem augmentat, hem ajustat aquest volum d'hores a l'alça, i sobretot com a innovació, per dir-ho d'alguna forma, sí que aquesta major voluntat de control de l'execució de tot el procés. I creiem que una mica aquest ha de ser el model, no sé si en tots els serveis municipals, però sí en aquests, tenir una capacitat de ser flexibles, de ser adaptar-nos, perquè el nostre Ajuntament, sortosament, té una capacitat que es correspon amb el nostre poble, que és la de tenir cada vegada més activitat i, per tant, tenir cada vegada més ús d'instal·lacions, i és evident que cada vegada haurem d'anar ajustant a l'alça aquestes hores de manteniment d'instal·lacions en general, no només de neteja.
Tenim la paraula al Partit Socialista.
Bé, nosaltres també hi votarem a favor. Entenem que és un procés que ja es va iniciar, són unes bases que van funcionar, s'han de millorar com tots, s'han d'anar adaptant a la realitat. En aquest sentit, estem d'acord amb el plantejament que s'ha fet i, per tant, en aquest sentit nosaltres no hi veiem cap problema.
Val, no, res, vull agrair precisament a tots els arguments que s'han donat, perquè precisament una miqueta entre tots també sempre aconseguim precisament anar millorant tots aquests contractes, tots aquests plecs de clàusules. Si en sé res més, passaríem a votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat. Moció relativa a la declaració de municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió, presentada per Aleixa Uber Álvarez, Sergi Pérez Castillo, Susana Moreno Blanco i Adela Moreno Rodríguez, representació a efectes d'aquest escrit de Vila de Capellades, candidatura d'Unitat Popular.
Bé, presentem, com ha dit el titular del punt i de la moció, presentem aquesta, per adherir-nos precisament a molts dels municipis que s'han declarat oposats a aquest nou tractat entre la Unió Europea i els Estats Units, en els quals dintre de la part expositiva, que tampoc entenem que s'hagi de llegir tota i que els diferents grups ja ho deuen haver fet, sí que ens agradaria ressaltar doncs, algunes de les qüestions que precisament ens fan apostar i proposar una declaració d'aquestes característiques. En aquest sentit, entenem que aquest tractat parteix d'una opacitat i d'uns objectius i uns suposats beneficis que no responen precisament a les necessitats socials d'aquesta societat. Creiem que són un greuge sobretot per la democràcia, per la nostra, diguem-ne, pròpia idiosincràsia i sobretot en països perifèrics com el nostre, i ressaltem aspectes com precisament el tràmit que ha dut aquest tractat transatlàntic a tindre no només una oposició dèbil, sinó que arreu del món s'estan organitzant i reorganitzant precisament a partir d'espais polítics diversos, tant institucionals com civils, doncs, declaracions en contra i marxes en contra d'aquest. Ressaltem precisament que els diputats europeus només poden accedir a certa documentació un màxim de 2 hores, sense càmeres i sense poder fer còpies i sota vigilància. Ressaltem també que els documents més sensibles estaran tancats al públic durant 30 anys, que el Parlament Europeu no podrà fer esmenes al resultat de la negociació, que les xifres que porten precisament que els seus impulsors es basen estan fetes a partir d'un estudi que ha estat promogut i subvencionat precisament per totes aquelles corporacions multinacionals que estan més interessades en aquest tractat. Dins de totes les reunions, que es calcula que són unes 130 que hi ha hagut fins a dia d'avui, només en 6 hi ha hagut representants de la societat civil i de les institucions. Per tant, totes les altres han estat, per parlar d'un tractat que ens afecta a tots i a totes, entre precisament totes aquestes multinacionals que estan més interessades. La clàusula d'arbitratge que es proposa a través d'aquest tractat transatlàntic permet a les transnacionals demandar als estats quan aquests aprovin una llei que va contra els seus interessos. Els tribunals aquests estan formats per advocats del sector privat, per tant les deliberacions seran secretes i els estats també no podran apel·lar les decisions. I per últim sí que m'agradaria acabar amb 4 exemples que crec que són bastant, des del nostre punt de vista, clars i prou contundents. Si és que precisament exemples com que les empreses de fracking nord-americanes podrien demandar un estat, una comunitat autònoma o un municipi si prohibeixen el fracking al seu territori, que les empreses de sanitat privada, educació i serveis podrien demandar als països amb sistemes públics per competència deslleial si es neguen a privatitzar els serveis, que la Unió Europea hauria de legalitzar milers de substàncies químiques prohibides que estan permeses als Estats Units, o que les empreses agroalimentàries dels Estats Units podrien exigir l'aixecament de les prohibicions europees en matèria de transgènics. Aquests són alguns dels exemples, jo crec que dels més clars, en els quals doncs, a nosaltres ens fan precisament posicionar-nos en contra d'un tractat d'aquestes característiques, que a més té alguns germans com a tractats similars en relacions a altres països, Mèxic, Canadà i algun altre. En aquest sentit, passaria una miqueta a llegir els acords de la moció, que serien declarar Capellades com municipi oposat al TTIP, el Tractat de Lliure Comerç de la Unió Europea amb Canadà, i l'acord sobre el comerç de serveis, defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i la redistribució social, donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils, que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap tractat d'inversió ni de transacció mercantil als serveis educatius, als serveis de salut, sanitaris i sociosanitaris, socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per violar l'autonomia local. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars. Sol·licitar igualment que no es ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes de resolució de controvèrsies entre inversors i la Unió o els seus estats membres que excloguin els procediments i òrgans judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre els serveis socials, serveis públics i els subministraments bàsics i o ser utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que pugui promulgar els estats membres sobre aquestes matèries, sobre el medi ambient o sobre la protecció dels consumidors. Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzen la intervenció d'aquests organismes, sobretot dels multinacionals, en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania. I per últim, assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc. de la ciutat sobre l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi, així com la coordinació d'aquesta tasca amb les ciutats europees que adquireixin aquest mateix compromís. Bé, amb aquests arguments i amb els exemples que hem anat donant, sí que demanem el vot favorable amb aquesta moció i va, res més, donaríem la paraula a Convergència i Unió.
A veure, perquè esclar, amb aquesta moció s'han dit moltes coses i amb algunes de les que s'han dit doncs nosaltres hi votaríem a favor, altres no hi votaríem a favor, i avanço que la nostra posició serà d'abstenció. En primer lloc, perquè esclar, podrien ser, però no estem parlant de seran o, això, o seran d'aquesta manera o d'una altra. Per tant, sobre especulacions, el nostre vot de moment serà l'abstenció. Si arriba un moment que les coses són d'una manera o són d'una altra, o bé hi votaríem a favor o bé hi votaríem en contra. Per tant, d'entrada, el motiu essencial de l'abstenció és perquè no coneixem, també poder pels motius que ja s'han esmentat, però no coneixem les característiques d'aquest tractat. Val a dir que no sé si és motiu de discutir a capellades això, perquè és un tema que d'abast global, però bueno, ja que surt el tema, sí que volem o val la pena esmentar que molts processos d'afavorir el comerç o de certa liberalització, al final, a nivell agregat, a nivell global, els països hi han sortit beneficiats. És a dir, parlem ja només d'Europa. Europa és una de les parts més pròsperes del món en nivells de riquesa i en nivells d'equitat social. Això no vol dir que sigui suficient. Aquí podríem ja entrar en punts d'una certa crítica. Si em preguntes si Starbucks doncs, hauria de pagar els mateixos impostos que la cafeteria d'aquí davant, doncs jo et diria que sí, que hauria de pagar els mateixos impostos i per tant jo aquí hi seria doncs, rabiosament crític. Però no en el fet doncs, d'afavorir doncs una llibertat comercial, obrir fronteres i per tant un cert liberalisme és el que refresca l'economia i la competitivitat de les empreses que és el que necessitem, tenir empreses més competitives per poder mantenir l'estat de benestar que tenim. O sigui, la creació de riquesa és l'única manera que tenim, almenys aquí a Europa, per poder mantenir pensions i per poder mantenir l'estat del benestar. Vaja, i em podria remetre a molts informes que així ho avalen. És veritat, hi ha altres posicions que diuen que no i jo les trobo igualment respectables. Per tant, en la moció que presentem avui doncs, també pensem que hi ha altres aspectes com esmentar l'Arsal per aquí al mig, que ens sembla que no, o ens centrem en una cosa o ens centrem en l'altra. I per tant, esclar, votar a favor, tampoc no hi estem a favor de l'Arsal, tampoc, però hi ha una sèrie de coses doncs, que ens sembla que sí, no ens podem oposar radicalment i de manera dogmàtica doncs, a una certa cooperació pública-privada en àmbits com la sanitat, fins i tot l'educació o el subministrament d'energia. Nosaltres ens sembla que això no és de rebut. Evidentment que hi ha d'haver una certa intervenció pública perquè és la que garanteix la llibertat i garanteix uns mínims per tothom, però l'època de socialitzar-ho tot des del nostre punt de vista doncs ja fa 25 anys que va caure el mur de Berlín i que no és qüestió de tornar-hi, no? Per tant, doncs, pels motius que diem, nosaltres hi votarem amb abstenció. El que sí que val la pena esmentar també, i a l'últim punt diu doncs que s'assolirà el compromís de promoure informació, debat. El debat només hi pot ser si es contraposen posicions. Per tant, el que sí que demanaríem és que si algun dia doncs, l'Ajuntament promou un cert debat en aquest sentit, totes les posicions hi siguin. Si cal fer venir algú que estigui a favor d'això i algú que hi estigui en contra també, si hi ha d'haver un debat, només el debat és possible si hi ha contraposició d'idees i per tant el que demanem és que si es fan debats en aquest sentit no s'utilitzin en un sentit doncs, partidista i per afavorir una certa ideologia, sinó que entenem que els debats sempre hi són quan es contraposen idees i per tant el prec en aquest sentit és aquest, és que si hi ha debat, doncs que hi hagi contraposició d'idees. Agradin o no els que presenteu la moció.
Sí. Passem la paraula a l'Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana hi votarà a favor. Té una moció pròpia en aquest sentit, potser en un to més... menys, diguem-ne, abrandat, menys encès, però bàsicament amb els mateixos continguts. Votarem a favor de mostrar-nos en contra d'una proposta de tractat que, entre altres coses, i és el que jo crec que ens ha de fer posicionar més clarament, més enllà de les col·laboracions publico-privades, el que preveu és saltar-se directament la jurisdicció dels estats membres, no? I clar, nosaltres, diguem-ne, com a demòcrates, ens sembla que no hem de mostrar-nos contraris a algú que vol saltar-se els òrgans elegits democràticament en cada lloc. I a més, entenc que com a constructors d'un nou país, el que no podem és acceptar ja que això, no? que ens retallem nosaltres mateixos voluntàriament la nostra capacitat d'actuació, la nostra capacitat de control. I per això, entre moltes altres coses, votarem a favor d'una moció que, insisteixo, no és la nostra, però sí que en altres llocs on s'ha presentat, crec recordar, l'Ajuntament d'Igualada, i en tot cas em corregireu, però és que no tinc clar ni que la presentés directament la CUP, crec que la va presentar algun altre partit i diferents partits l'han votada a favor. Per tant, la votarem a favor, no hi tenim cap objecció, més enllà que el top potser hauria estat un altre, però no, els acords ens semblen bé.
Sembla la paraula al Partit Socialista. Sí. Esperem si volem a la següent ronda.
Bé, gràcies. Evidentment, el tractat internacional neix d'un possible desplaçament econòmic del món cap al Pacífic en comptes de l'Atlàntic, no? I Europa i els Estats Units pues, intenten recuperar posicions amb aquest tipus de tractat. Doncs una mica com el que ja s'ha comentat abans, jo crec que no crec que hi hagi ningú que sigui contrari a que hi hagi comerç, a que les empreses surtin a l'estranger, que les empreses inverteixin a l'estranger, a que les empreses comerciïn. Però, evidentment, aquest tractat també té doncs, unes condicions que segurament el tema de la transparència, que és bastant criticable, no, ara estem, a part d'altres coses que m'han arribat no, i el que havia comentat l'alcalde, però i a més posant en entredit el paper del Parlament Europeu que els ciutadans europeus van escollir no fa ni gairebé un any i tres quatre mesos, no, el maig de l'any passat. Però, a part d'això, el que ens preocupa també és el fet de que doncs, el medi ambient, els drets laborals o també la protecció del consumidor estigui doncs, posat en entredit o rebaixat de nivell per sota del que serien els beneficis econòmics de les empreses. Per tant, però tot i això, la nostra posició serà d'abstenció perquè creiem que tot i aquestes parts negatives encara hi ha possibilitats de canvi perquè com deien el grup municipal de Convergència i Unió no està tancat, no està aprovat. S'ha de dir que el Parlament Europeu per ara i a consulta d'ara fa una mica doncs, no hi podrà fer esmenes amb aquest acord, per tant el que arribi al Parlament Europeu el Parlament Europeu l'haurà d'aprovar o no. Però encara queda marge per intentar actuar que, doncs, que aquest tractat serveixi no perquè el que normalment acaben servint aquests tractats internacionals que és rebaixar els drets a nivell d'aquell país que té menys drets sinó intentar apujar els drets a aquell país que té més drets dels que ens acorda. No? Per tant, aquest model social europeu que estem parlant, aquesta Europa que a vegades parlem de vista doncs, que sigui capaç d'aconseguir-ho. I això que tenim encara l'esperança de poder aconseguir, per això votarem abstenció.
Bé, en aquest sentit sí que m'agradaria vista una de les consideracions que ha fet el grup de Convergència i Unió. Evidentment, si la moció posa debat, un debat contraposa idees i és el que t'has de fixar quan organitzes un debat, organitzes des d'on l'organitzis I precisament és amb les idees que pots arribar a començar amb algú, i és amb aquesta contraposició d'idees que precisament, doncs, precisament vivim en una societat que crea i sap conviure amb espais de contraposició d'idees, i crec que és el que ens interessa en aquest cas. Si a l'Ajuntament, a l'equip de govern, interessa, doncs, promoure espais de debat, ho farà sempre amb les màximes garanties que s'hi puguin donar. En aquest sentit, tornem a remarcar una miqueta que el caràcter d'opacitat i de, diguem, de falta de transparència, de participació, determina una miqueta les intencions precisament d'aquest tractat. També la seva pròpia negociació també determina els objectius d'aquest tractat. Res, jo crec que la majoria de grups hem acabat dient el mateix, podríem potser estar molta estona. Dono la paraula, si vols comentar alguna cosa, però no, per la part de la CUP donaríem per fet.
Per acabar d'allò, felicitar el regidor socialista, compartim 100% doncs la posició la mateixa, eh? S'ha esmentat lo dels tribunals, no, els tribunals no seran privats, vull dir, els tribunals, gràcies a l'oposició o a un cert consens entre socialistes, liberals i crec que també Partit Popular Europeu, diguéssim, això s'ha tombat del Parlament, s'ha tombat, i s'està parlant ja d'un tribunal, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, públic i fins i tot en segona instància. Per tant, bueno,
clar, és que això dona per molt, vull dir, perquè també els resultats d'aquest tribunal no poden ser al·legats, és a dir, doncs, si us sembla bé, passaríem a la votació d'aquesta moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular. Vila de Capellades, vots a favor.
Vila de Capellades i Esquerra Republicana.
Abstencions.
Convergència i Unió i PSC. El cinquè punt, aprovació modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2016.
Bé, aquest punt, un dels més complexes també i més densos que pot tenir una legislatura. Passaríem a aprovar precisament provisionalment les ordenances fiscals de l'exercici 2016. Aquest equip de govern ha treballat per començar a establir una sèrie de modificacions en les ordenances fiscals, intentant donar un gir a la política precisament d'aquestes ordenances que s'ha generat en els últims anys. Així doncs, després de que aquestes últimes temporades no hi haguessin hagut canvis substancials en les ordenances, aquestes encara en una sèrie de propostes que pretenen millorar i adaptar les necessitats socials dels contribuents. Entenem, a més, que aquesta és una feina que no s'acaba aquí, sinó que tot just comença i que s'ha d'anar desenvolupant al llarg d'aquesta legislatura. Les modificacions d'aquestes ordenances responen i venen motivades en la majoria a una nova mirada i caràcter social, i també volem remarcar que en els espais de diàleg amb l'oposició s'han escoltat i acceptat bona part de les seves propostes. Així doncs, s'introdueixen bonificacions en l'impost sobre béns immobles per ajudar a les famílies amb menys recursos i per a centres pedagògics o històrico-culturals que vegin reflectida la seva activitat pedagògica a través de l'homologació dels seus estudis per part de la Generalitat. També, dins d'una política de potenciació de l'energia no contaminant, es bonifiquen dins de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica aquells vehicles elèctrics i híbrids. En la modificació per la prestació de serveis en la piscina municipal s'han originat precisament uns quants canvis. Així doncs, es reflecteix una lleugera baixada en el preu de l'abonament de temporada en els adults, s'origina una nova taxa de caràcter social per a gent a l'atur, s'introdueix i regularitza la taxa per primer cop per fer ús del frontó en horari de tancament de la piscina, s'introdueix com a novetat l'oportunitat d'un abonament mensual, i alhora també s'introdueixen dues taxes que també permeten regularitzar la pèrdua d'abonament i de la clau de la caseta que van sorgir precisament amb aquests espais de diàleg. S'adapta i regularitza la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic. Aquesta taxa ha estat obsoleta durant els últims anys i no reflectia la realitat del que es cobrava, i entenem que aquesta era una necessitat urgent precisament de regular-la. En la prestació del servei de gestió de residus municipals i després d'analitzar i contrastar els números del nou servei de recollida, aquest equip de govern adopta l'opció d'adoptar el preu del nou servei a la taxa de recollida. D'aquesta manera, la taxa de residus proposem reduir-la en un 10%, adequant precisament aquest nou servei de recollida, en el qual entenem que, doncs, segons els estudis, ens plasmen una baixada, i que doncs, aquest equip de govern vol mirar d'adaptar-s'hi transitòriament a partir d'aquest segon exercici. Recordem que, a més, a partir d'aquest mateix dilluns que comença la nova recollida, que es va iniciar, com varen comentar, fa un ple o dos, que fa un any i mig, per regularitzar precisament el contracte de recollida de residus que tenia l'Ajuntament de Capellades en el seu moment a través de la Mancomunitat i ara a partir d'ara amb el Servei Comarcal, i per tant doncs, tota aquesta nova recollida també es reflecteix amb una baixada en part doncs, dels seus costos i per tant també entenem que és coherent i també es va debatre i també se'ns va fer arribar que era coherent començar a adaptar-nos amb aquesta baixada. També hi ha modificacions a la taxa per la prestació del servei d'escola bressol. Aquí s'inclou per primer cop una bonificació equitativa destinada a les famílies amb menys recursos sota uns paràmetres socials determinats. Cal remarcar també i que un informe d'anàlisi de la Diputació ja assenyalava com a punt negatiu el fet de que no hi hagués cap bonificació de caràcter equitatiu a la taxa de l'escola bressol i per tant, doncs, bueno, per primer cop mirem d'introduir-ne una i esperem doncs, precisament sigui una eina utilitzada i sol·licitada. Per altra banda, també es regularitza doncs una qüestió que no s'ha de regularitzar però que sí que se'n feia ús, que era doncs, el descompte del 50% al segon fill dins de l'escola bressol. S'aposta també per regularitzar la taxa d'utilització de les instal·lacions del Teatre de la Lliga. Aquesta taxa es destina a les persones físiques i jurídiques, usuaris de les instal·lacions del Teatre de la Lliga, que es beneficiïn de la utilitat privada d'aquesta utilització privativa o aprofitament especial. També des dels serveis tècnics es va proposar adaptar la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia, declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. Bé, la modificació de les ordenances fiscals, com hem comentat al principi, és un exercici de responsabilitat dens, en molts casos complexa. En aquest cas també són la búsqueda de noves mesures equitatives, justes, de caràcter social, que sobretot doncs, beneficien a la població. Entenem, a més, que bueno, ja ho sabem, que tant impostos com taxes són allò que paguem tots i totes, precisament per poder gaudir d'uns serveis públics que siguin capaços també d'adaptar-se a la realitat social que viuen les diferents persones. En aquestes, a més, s'han inclòs diferents propostes que, com hem comentat, ens han fet arribar els diferents grups polítics d'aquesta corporació, proposades també per millorar alguns dels aspectes d'aquestes ordenances, fins i tot les pròpies iniciatives i idees que l'equip de govern va portar sobre la taula, i la voluntat precisament és seguir comptant amb les vostres propostes, idees i seguint amb el diàleg i facilitant els punts de trobada perquè això es produeixi. Sí que us demanem precisament en aquest punt de l'ordre del dia que aquestes modificacions suposen una passa endavant per tots i totes i que posem a l'abast precisament de totes aquestes persones d'aquestes noves eines. Doncs només em queda demanar que dongueu confiança a aquestes ordenances fiscals i que tots mirem de votar-hi a favor. Donaríem la paraula a Convergència i Unió.
Bé, nosaltres pensem que no són unes males ordenances. De fet, estan prou bé en el sentit de que són les que teníem fa un any i l'equip de govern les ha conservat en bona mesura. Per tant, bueno, el que teníem estava bé i entre tots també penso que ho hem millorat encara una mica més. I per tant, sí que agraïm que malgrat que l'equip de govern tingui la majoria per aprovar-ho, també és veritat doncs, que s'ha comptat amb els diferents grups de l'oposició per fer les nostres propostes i per dir la nostra. Sí que, deixeu-me que digui un punt de crítica, és a dir, home, fa un any o fa dos o fa tres se'ns criticava que no deixàvem prou temps i en tot cas s'ha deixat el mateix temps, com a mínim del que es deixava fa un any o que es deixava fa dos, però bé, hem tingut l'oportunitat de fer les propostes i us les hem fet arribar. Respecte a l'IBI, respectem la vostra proposta, haurem de veure d'aquí un any quin impacte té. Esperem que l'impacte sigui positiu i que si hi ha famílies doncs, amb aquest llindar de pobresa, diria jo, doncs, ajudi a passar una mica millor o almenys a no entrar en un cert conflicte amb la seva administració més propera, que és l'Ajuntament. I per tant, doncs, en aquest sentit, ho celebrem, però sí que volem demanar d'aquí un any, quan s'hagin fet liquidacions, etc., a fer l'anàlisi per fer una anàlisi doncs, acurós, per saber doncs, realment quin impacte i si realment les intencions que són bones doncs, fins allà on arriben, no? Perquè de vegades les intencions són bones, però també cal veure si realment doncs, té un efecte real. Pel que fa a la piscina, doncs, us varen fer les propostes, les vareu acceptar, entenem que per sobre la majoria, quan les propostes s'argumenten i s'argumenten bé, doncs, és difícil rebutjar-les i és fàcil comprar-les. I en aquest sentit, doncs, la proposta que us varen traslladar de reduir la taxa pels joves de 16 a 18 anys ha estat acceptada, ens sembla bé. I altres doncs, propostes, entenem que sumada a la proposta de la majoria de l'equip de govern, com ara doncs, un cert recolzament a una tarifa més baixa per la gent aturada, és bona, però la proposta que portem és de donar més seguretat en aquestes situacions i per tant doncs, l'encontre ha estat positiu. Pel que fa a l'escola Bressol, doncs, també us vàrem traslladar aquesta proposta de regularitzar d'alguna manera una pràctica que ja es venia duent a terme, que era la reducció pel 50% del segon fill. Pel que fa doncs, a la proposta de bonificar un tercer o un quart fill en el cas de famílies nombroses, no ha estat acceptada. Tindrem l'oportunitat en els propers anys de seguir insistint amb aquestes polítiques de recolzament a les famílies, no? Vàrem encetar el debat també de la taxa de l'ICIO, del que són les, una mica seguint amb la línia ja d'anys anteriors amb bonificacions amb el que són instal·lacions industrials. Aquest any el grup de Convergència i Unió ha traslladat la proposta doncs, d'ampliar-ho amb un escalat doncs, inferior, perquè no cal que siguin grans inversions les que vinguin a capellades, sinó fins i tot tallers o petites inversions, inclús establiments comercials, i per tant doncs, ho hem deixat aparcat. Entenem que és positiu no forçar la màquina ara que entri tot, perquè entri, perquè demà surti un titular, sinó que és positiu doncs, que entre tots puguem fer que aquestes propostes que us hem traslladat fem una ordenança doncs, materialment o jurídicament doncs, de millor qualitat i que després no ens pugui fallar per una altra banda. Per tant, fins aquí tot ho veiem en positiu i fins avui a les 3 de la tarda nosaltres haguéssim votat a favor d'aquesta taxa. Això també els avanço. I fins avui a les 3 de la tarda nosaltres hi haguéssim votat a favor. Malgrat que quan un està a l'oposició sembla ser que la idea hagi de ser doncs, sempre anar contra el govern, no, això no va així. Nosaltres ho fem quan veiem les coses bé, ja sabeu que donem el nostre recolzament, quan cal fer propostes us les traslladem, òbviament des del nostre punt de vista i la nostra manera d'entendre el poble, la societat, etc. Però en canvi entenem que de la manera que s'ha gestionat la taxa de residus no ha estat prou bona. No ha estat prou bona. No sé si ha estat precipitat, no sé si no hi ha hagut prou temps. Hem tingut diferents informes, un que deia que hi havia un superàvit del 23%. L'últim que he vist, perdó, l'he vist 5 minuts abans de començar el ple, era que hi ha un superàvit del 17,18%. Això ens grinyola una mica. No hi votarem en contra, tampoc, perquè veieu que tampoc no anem a fer una oposició destructiva perquè sí, perquè no és el cas, perquè ens heu acceptat moltes de les altres propostes i per tant això ho veiem doncs, que hi ha un cert fair play per l'altra banda, però sí que l'única manera de mostrar que no estem d'acord en com s'ha gestionat la taxa de residus és almenys amb una abstenció crítica, si es pot dir, perquè veiem, com ho havia dit l'alcalde, la gestió del canvi de model de la recollida d'escombraries va començar al final del passat mandat, poder no va anar prou més ràpid del que no es podia anar, però entenem que amb els informes que tenim, malgrat que rebaixem la taxa de les escombraries com havíem demanat des del grup de Convergència i Unió, malgrat que ho fem, i crec que ara heu dit un 10, però no sé si abans ens havíeu dit un 6, ara és un 10, és igual, el 10, creiem que havíem dit el 10, davant d'un informe que ens diu el 17, com a 98, esclar, aquí tenim un marge que malgrat poder ser molt conservadors, nosaltres entenem que informen mà i sent conservadors com seríem nosaltres, veig que la CUP també se suma amb aquest concepte, clar, és que ara encara ens dona més marge per abaixar la taxa d'escombraries. Per tant, el prec està en dir, home, de cara a l'any que ve mirem-ho de fer amb certa previsió, mirem-ho de tenir els estudis més ben fets, sabem que tampoc no és fàcil perquè canvia el model, però bueno, també tenim tot un any per endavant i per això hi ha els tècnics aquí i els tècnics d'allà, eh? I si no se'n busca un tercer, no ho sé, eh? Però informe en mà no podem votar-hi a favor perquè entenem que hi ha marge suficient, insisteixo, sent conservadors com vol ser en aquest cas el senyor alcalde, o llàstima que avui no hi hagi el regidor d'Hisenda i a la vegada de Sostenibilitat, però el que nosaltres hem de dir és que les coses, tant per la regidoria o la macroregidoria d'Hisenda, Sostenibilitat, etcètera, etcètera, s'han de fer més ben fetes, perquè no podem votar a favor amb l'informe que tenim sobre la taula. Si en tinguéssim un altre, insisteixo, si hagués un superàvit, què diré jo, del 5% o menys, hi votaríem a favor, perquè entenem que el conjunt és positiu, el diàleg ha estat positiu, l'encontre ha estat bo, però amb l'informe sobre la taula nosaltres volem creure que hi ha més marge per reduir encara més la taxa d'escombraries. Per tant, tal com han anat les coses, sobretot les últimes 6 hores, doncs la nostra posició ha passat de ser un vot positiu a l'abstenció.
Passaríem la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, des d'Esquerra Republicana anunciem que votarem a favor, però sí que volíem afegir alguna cosa tant a l'exposició inicial que s'ha fet des de l'alcaldia com a la intervenció del portaveu de Convergència i Unió. Primer, hem estat parlant només de les modificacions, però potser del que no hem parlat és el criteri general, que al capdavall és el que afecta més taxes, que són les que no canviem, i crec, doncs, això que hem de comentar, que es manté un criteri que s'ha defensat en diferents ocasions per diferents equips de govern i fins i tot per diferents oposicions com a eina de justificació del seu vot, que és que el criteri sigui l'adequació a l'índex de preus al consum. I per tant, totes les que no hem esmentat es mantenen igual, queda bé dir que es congelen, però bé, no he defensat mai aquest terme de la congelació, el que es fa és que s'adequa a la realitat. En un moment en què l'índex de preu al consum, doncs estem parlant que si és menys 0,2 o més 0,1, hi ha més feina a calcular el canvi que no pas la repercussió real, i per tant crec que de sortida hauríem de comentar això, que hi ha un criteri de realitat i és mantenir les taxes igual, excepte aquelles en què veiem que hi ha un canvi en els costos, o aquelles en les que creiem que cal introduir bonificacions amb criteris socials o d'altre tipus. I aquesta és una postura que històricament hem anat reivindicant i que es manté ara, i com s'ha mantingut també per altres equips de govern, la de mantenir, diguem-ne, el nivell d'augment o no augment de taxes en funció de l'augment o no augment del nivell de vida, del cost de la vida. Després també, això, en aquest criteri de realitat, és el que s'ha utilitzat, i no és per corregir, però és que em sembla que s'ha saltat des de l'alcaldia ben ni tantes, i si s'ha dit, demano disculpes perquè dec de ser jo que no hi ha estat prou el cas. Hi ha una altra taxa que sí que es modifica, que és la de les parades, la de parades que no siguin de mercat, sinó que siguin estables, i aquí la modificació també és amb aquest mateix criteri de realitat, que precisament la de Lliga. La Lliga ja es cobrava per la seva utilització i bé, el que fem és adequar això normativament, reflectim el que ja era una realitat, i amb la del mercat el que fem és, després d'un estudi que s'ha fet, buscant mitjanes de diferents festes majors i fires variades en municipis més o menys de la mateixa franja de població, entre 5.000 i 10.000 habitants, excepte algun, intentar situar-nos en la mitjana per adequar-nos al que acabava sent la realitat i desactivar possibles situacions de picaresca o d'última hora haver de parlar de quina era la taxa aprovada, però quants dies es comptaven perquè acabés sent una taxa raonable. Per tant, hi ha això, d'una banda, un criteri de realitat. Després, evidentment, els criteris aquests que hem dit de solidaritat social, podríem dir, d'ajudar d'alguna manera qui entenem que ho necessita més. I aquí sí que, i lligant amb el que ha comentat el portaveu de Convergència i Unió, sabeu que des d'Esquerra sempre ens hem mostrat bastant reticents a tot aquest tipus de bonificacions o d'ajuts que són lineals. Sempre hem entès que han de respondre a una situació de major necessitat i no pas a una condició, diem-ne, demostrable, però que no demostra més feblesa econòmica. I per tant sí que sempre hem anat acceptant les plantegés, l'equip de govern que les plantegés, encara que en algun moment ens pugui semblar que no, diguem-ne, que potser grinyola, les bonificacions a persones en situació de jubilació, de pensionista, perquè sí que, tot i que hi ha gent que té patrimoni, normalment una pensió és un ingrés inferior a una nòmina i per tant se'ls hi suposa menor capacitat adquisitiva, i en aquesta mateixa línia proposàvem o defensàvem que hi hagués bonificacions a les persones en situació d'atur, més enllà del mètode de demostració, tot i saber que pot haver gent que respongui amb un patrimoni. Ens sembla que amb bona lògica les persones en situació d'atur tindran menys potència econòmica i per tant seran més mereixedores d'aquest ajut. I en aquest mateix criteri és amb el que hem acceptat i hem trobat del tot raonable la proposta de Convergència i Unió d'allargar la bonificació dels 17 als 18 anys, perquè també entenem que nanos de 17 i 18 anys n'hi haurà de tot tipus, però segurament en un moment anterior les bonificacions fins a 16 tenien una certa raó de ser, perquè hi havia mercat de treball per nanos i a més hi havia més alegria econòmica, i ara és veritat que en bona lògica una persona de 17 o 18 anys no té la mateixa capacitat adquisitiva que un de 24 o 25, salvant totes les excepcions, i per tant entenem que és un criteri que compartim. Busquem la manera d'ajustar-lo, però el criteri és el mateix, i per tant la vam acceptar i la vam trobar bé en tot moment. Un comentari respecte a l'impost de construccions, instal·lacions i obres. Com s'ha dit, hi havia una proposta del grup de Convergència i Unió respecte a les instal·lacions industrials. Des d'Esquerra Republicana i des del govern en general també es va veure bé, perquè enllaçava amb una proposta que també teníem nosaltres i que amb el mateix criteri, tot és una qüestió de criteris, que ha expressat el representant de Convergència i Unió, la teníem una mica pendent de maduració. La nostra proposta anava més amb el tema de les bonificacions a les rehabilitacions, bàsicament, i també noves instal·lacions comercials, no tant només industrials, i crec que hem arribat a una bona entesa, no? Ens comprometem mútuament a treballar-ho conjuntament. I jo sí que m'agradaria, i així ho he expressat en comissió informativa i crec que ho podem dir públicament, que el nostre compromís, per si algú ens escolta, no és que ens ho mirarem, sinó que és que ens ho mirarem i que ens posarem calendari, que no aprofitant que no cal aprovar-ho avui es quedarà en un calaix i vés a saber quan ens en recordarem, sinó que, com vam comentar en el seu moment al portaveu de Convergència i Unió, estem a l'espera d'un informe tècnic que validi, que justifiqui que tant la proposta de Convergència i Unió com la nostra doncs té raó de ser, precisament perquè no sigui una proposta de bones intencions i que no tingui recorregut, i que per tant ens hauríem de veure amb cor d'aprovar-la abans d'acabar el 2015. I per això crec que també és just dir-ho, que no és només fruit d'un acord, l'ajornament, sinó que també és fruit d'un compromís d'acabar introduint aquestes dues bonificacions. I pel que fa al tema de la brossa, portaveu de Convergència i Unió utilitza el terme conservador, bé, jo vull recordar, en totes les comissions informatives jo sempre he parlat d'un altre criteri, que era un criteri de prudència. No crec que conservadorisme sigui la paraula, un criteri de prudència fins i tot en el moment en què els informes donaven una projecció de benefici encara inferior. Des d'Esquerra Republicana, i entenc que de forma compartida per l'equip de govern, sempre hem dit que no podíem aplicar totalment, com era la proposta inicial de Convergència i Unió, tota la previsió de superàvit, no sé si és la paraula, tota la previsió de majors ingressos reduint la taxa, precisament per aquesta realitat que ha descrit molt bé el portaveu de Convergència i Unió, que és que el mateix informe sobre els mateixos costos ha variat en 3 o 4 dies substancialment. I per tant creiem que era prudent, no conservador sinó prudent, no aplicar tota la reducció, perquè és evident que havent-hi un nou concessionari, unes noves condicions de contracte, això pot fluctuar al llarg de l'any. I vull recordar que a més en comissions informatives una de les propostes d'equip de govern que potser vaig verbalitzar jo, però és d'equip de govern, és que no estem plantejant en cap moment tenir un major ingrés per la voluntat de tenir un major ingrés, i mira, si el tenim, dedicar-lo a altres despeses igualment dignes que la recollida d'escombraries, sinó que en tot moment, jo vull recordar que el que s'ha expressat és que si realment es constata que hi ha un major ingrés, hi ha el compromís de l'equip de govern en destinar-lo durant l'any precisament a accions de millora en el servei de recollida d'escombraries, no en altres coses, si realment es confirmés. I bé, ho volia fer, diguem-ne, evident, que el criteri per aplicar una reducció del 10% és un criteri purament de prudència, des de la constatació que és difícil prendre una postura amb tot el coneixement necessari, perquè pel que es veu aquest coneixement varia amb els dies, i com que sabem que aquest coneixement només l'anirem obtenint a mesura que aquest servei es vagi implantant, ens sembla prudent reservar-nos un marge d'aquesta previsible millora de resultats econòmics precisament per si no es produeix, i en cas que es produeixi comprometre'ns a reinvertir-los en la millora d'aquest servei i no d'altres. I és amb aquest criteri que presentem aquesta proposta.
Donem la paraula al Partit Socialista.
Bé, per part nostra, com ha comentat el portaveu d'Esquerra Republicana, entenem que el criteri general en aquestes taxes ha estat el de mantenir una mica la línia d'anys anteriors, de mantenir una mica no congelades, però sí fer un manteniment de les taxes per adequar-les a la realitat. I sí que entenem que les modificacions que s'han fet, sobretot aquelles de caràcter social, les compartim. Entenem que suposo que tots o la majoria desitjaríem que no s'haguessin d'aplicar, però malauradament responen a una realitat prou desagradable. I sí que és cert que se'ns ha donat la possibilitat de participar, vam fer les propostes que vam creure convenients, l'esperit que ja hem mostrat en diverses ocasions de ser una oposició constructiva. En aquest sentit sí que també una mica remarcar el que s'ha comentat, que vam fer una aportació en el tema de l'ICIO, de l'impost de construcció. Vam acordar que aquesta modificació, juntament amb la que va proposar el portaveu de Convergència i d'altres que teniu vosaltres, l'estudiaríem amb més tranquil·litat, això sí, abans que acabés l'any. Per tant, recollim aquest calendari, i en aquest sentit el tema de la brossa sí que és cert que en comissions informatives va plantejar, el portaveu de Convergència ho va dir, nosaltres també vam reformar-nos en el sentit de que si hi havia un superàvit volíem saber quin era el vostre plantejament, perquè enteníem que si hi havia possibilitat de rebaixar la taxa es podia o s'havia d'intentar. És cert que fins a l'últim moment aquestes dades han anat variant, fins a l'últim moment, el dia d'avui hem estat en converses amb l'alcalde. Entenem que ha estat un procés complex i que és cert que, com ha comentat el portaveu de Convergència, és un canvi de proveïdor que ve des de l'any passat. Entenem el criteri diguéssim de prudència per part de l'equip de govern, perquè les dades, malauradament, d'haver començat o haver engegat aquest procés a finals de l'any passat encara no ha estat del tot cristal·litzat, i per tant no tenim unes dades prou fidels, però sí que entenem que s'havia de fer un esforç en aquest sentit. Aquesta rebaixa d'un 2% aplicant aquest cert criteri de prudència la trobem raonable. Això sí, demanem evidentment un seguiment de l'evolució d'aquesta taxa, de l'evolució dels costos d'aquest servei, i evidentment actuar en conseqüència en base a l'evolució que tenia aquest servei. Per tant, una mica amb tot això el nostre vot serà positiu, serà a favor.
Bé, Bé, primer de tot, valorar precisament aquest vot positiu per part del grup de Partit Socialista. Sí que m'havia deixat en aquesta exposició el fet doncs, que les taxes, com s'ha dit, es congelen i precisament les que hem anat comentant són les que es modifiquen o entren de noves. La qüestió de l'UCIO, bueno, com que finalment una miqueta entre els debats que hem tingut i el que vam comentar precisament ahir va ser adaptem-nos una miqueta a l'esforç que estem fent tots, de fer modificacions sempre en positiu per mirar doncs, de reflectir-hi doncs, bonificacions o qüestions que no estan del tot ben regulades. També a criteri i a recomanació dels serveis tècnics que ens van demanar, escolta, si el que es vol modificar està bé, però sí que té una certa complexitat, per tant deixem uns dies, ens varen posar ahir una data, varen posar-nos tots de dir, va, fem els deures i mirem de tenir per desembre, per tant jo crec que entre tots hem de fer aquests deures i plantar doncs, les modificacions de l'UCIO com s'ha dit per aquest desembre. Per altra banda, bé, sobretot amb l'apartat de residus, nosaltres amb aquesta prudència, sortir la paraula conservador perquè ahir va sortir en el seu moment, però suposo que prudència defineix molt millor l'esperit de l'equip de govern en aquest sentit, és precisament en què, bé, ja no només perquè nosaltres ho creiem, sinó perquè també quan parlem amb els serveis tècnics de comptabilitat ens diuen, bueno, qualsevol baixada d'aquesta, sobretot en la magnitud que es fa, però sobretot amb la manera que es fa, no? Que és amb un nou concurs, amb unes dades que són orientatives, són fidedignes, però sí que, com sabem, un servei pot variar i pot tenir uns costos que no tens previstos, sobretot també amb un, diguem-ne, consell o una dada que és, jo crec que imponent, que és ells mateixos, des del Consell Comarcal, ens han dit, ull amb el compost, amb el tonatge, que tenim unes dades que no acaben de ser fidedignes, per tant, sí que tenim raons bastant de pes precisament per actuar amb aquests criteris de prudència, tenint en compte que el que s'està provant és una baixada del 10%, que doncs jo crec que considerem tots, no crec que ningú se li escapa, que una baixada del 10% amb les taxes a les escombraries és una baixada força notable, que pocs cops es pot donar i que precisament trobaríem poques taxes que tinguessin la capacitat de fer una baixada d'aquestes característiques. Recordo també que segons el mateix estudi ens diu que precisament ja hi havia un superàvit d'un 6,9% en els pressupostos en la liquidació del 2014, per tant, bueno, el que fem és precisament ampliar doncs, aquest superàvit arran del que ens estalviem i doncs, posar en pràctica precisament aquest estalvi. Bé, no sé si em deixo alguna cosa. Sí que, si perdoneu, m'hagués agradat a mi el primer poder tenir aquests informes el més aviat possible. I una miqueta els criteris que des d'un principi nosaltres havíem comentat en la reunió de fa dues setmanes era doncs, bueno, el que hem anat comentant, no? La prudència, aquests aspectes que ballen, aquests números que s'han d'acabar de fer perquè eren complexes i s'ha demostrat que eren complexes perquè reiteradament amb el Departament de Comptabilitat hi han hagut, diguem-ne, intensament durant els últims quatre dies moltes trucades, moltes reunions, molts documents que van i venen precisament per intentar tenir uns resultats els més fidedignes possibles i precisament per això l'esforç en aquest sentit des del punt de vista que he patit i que he viscut ha estat molt gran, però també m'agafo perquè jo seria el primer que des de l'oposició demanaria precisament que l'últim informe no arribi el mateix dia doncs a una autocrítica, perquè és evident que doncs, home, les dades com més aviat les tens doncs millor es poden analitzar i d'una forma doncs, diguem-ne, amb més capacitat. Torno a repetir que ha estat una feina densa, ha estat una feina complexa. Sí que acabo una miqueta, amb això sí, Marcelí, l'any passat per les ordenances fiscals se'ns va convocar directament a la Comissió Informativa de les Ordenances, com a contrapunt en aquest sentit. Sí que, doncs, com ja hem fet en aquest cas, mirarem de seguir establint aquests punts d'encontre i de diàleg amb la línia que hem anat fent fins ara. Si algú té alguna qüestió més a comentar. Convergència i Unió?
No, insisteixo, en el 80% bé, no hi ha res a dir, però en el cas concret dels residus s'hi ha fet molt esforç, jo no dic que no, però això no vol dir que la feina hagi sigut bona. O sigui, un pot treballar molt en una cosa, però el resultat final pot no ser bo. Per tant, el que importa la vida al final és si la feina es fa ben feta o no es fa ben feta, no les hores que un s'hi pugui esmerçar. Insisteixo, en el 80% nosaltres ho compartim amb la resta de regidors d'aquesta casa. En aquest punt dels informes i de la brossa, home, fins i tot si intento mirar-me a mi mateix, que no ho sé fer massa, però crec que encara som molt tous en aquest aspecte, perquè crec que no s'ha fet gens bé, amb un informe que ens diu que hi ha un 23% de superàvit, després un 17%, baixem el 10%, ja no vull remarcar perquè vàrem apretar el grup de Convergència i Unió, perquè llavors no hi havia el superàvit. La gestió ve d'on ve, arribant a aquest punt, es baixa un 10%, que és molt important. Nosaltres entenem que hi ha marge per més, res més. Jo entenc que quan un és molt, molt prudent, això vol dir ser conservador. Res més, acabo aquí perquè podríem estar discutint molta estona. Nosaltres, com a, i vull que ho interpreteu així, com a bon gest, no podem votar en contra perquè s'han acceptat les nostres propostes. Es congela, venen d'on venen. Per tant, a nosaltres, si això no hagués passat, insisteixo, haguéssim votat a favor, perquè no tenim ni cap argument tampoc per no fer-ho. Més aviat tenim arguments a favor de votar-hi, de votar positivament. Però donat amb això, com que no ho compartim, ens posem, diguéssim, en l'abstenció.
Bé, m'imagino que això sí, que una baixada del 10% fa content a tothom i que esperem que es vagi ampliant. Per tant, em sembla que compartim, malgrat aquesta crítica, que doncs, precisament que es pugui resoldre una baixada d'aquestes característiques. També és cert, i voldria recordar que fa un any també havíem pogut patir una baixada del 6,9 perquè també hi havia un superàvit. Per tant, és important recalcar precisament també aquest punt. Si us sembla bé, passaríem a votació. Vots favorables?
Vilada Capellades, CUP, Esquerra Republicana i PSC.
Abstencions?
Convergència i Unió.
Ai, perdó.
El següent punt, el sisè, expedient de modificació de crèdits, número 9/2015.
Bé, en aquest punt ens trobem precisament, com ha comentat, davant d'algunes modificacions de crèdit. L'objecte d'aquests canvis, com normalment quan es produeixen, és la necessitat de modificar diversos projectes d'inversió, adequar-los al seu finançament, crear-ne nous i adequar els crèdits pressupostaris. Bé, aquestes modificacions plantejades consisteixen en la creació de noves aplicacions d'inversió que permetin realitzar les obres necessàries, com hem dit, al municipi que no havia estat consignades al pressupost. Tenim entre d'altres l'entrada de plans d'ocupació, assegurances als regidors, tributs a l'ACA, targetes de pàrquing de l'Hospital d'Igualada, tribunal de selecció de cuinera, absis, gestió d'expedients, publicitat al mercat figater, ajuts d'activitats extraescolars, regulació semafòrica, obres de comunitat de propietaris del carrer Garbí, obres d'arranjament del museu i obres de la lliga, aportació en matèria informàtic del museu. Bé, són modificacions de crèdit. En aquest cas, si el grup de Convergència i Unió voldria fer alguna pregunta.
Bé, avui el que fem amb aquest punt jo crec que posa de manifest també en la, jo crec que, excel·lent situació en què es va deixar les arques municipals. Excel·lent, i insisteixo, i podria subratllar i posar-hi els qualificatius que fos, perquè a més d'haver reduït molt el deute d'aquesta casa, i després de deixar un romanent de tresoreria considerable, i parlo en números rodons perquè ara el pico doncs, de memòria no el sé, home, el fet d'haver deixat gairebé mig milió d'euros a lliure disposició de l'Ajuntament per gastar amb allò que a un li sembli malícitament allà on s'han de posar els diners, això em sembla que... El senyor Aleix Aubé deu ser el primer alcalde que s'hi deu haver trobat, almenys a la història de la democràcia, segurament. Però entrant en aquest punt, nosaltres ens abstindrem també. Bàsicament per un motiu, no perquè no estiguem d'acord en que aquestes coses s'hagin de fer, vull dir, de fet, compartim que són despeses que s'han de fer. Que passa que, com que d'alguna manera les barregem totes, distingir aquelles que poder ens abstindríem de les que hi votaríem positivament, doncs això no podem fer-ho, perquè ens presenteu l'expedient tal qual. Aquí sí que volíem fer un apunt, i és el següent. O sigui, hauríem de procurar que amb els... Sí, perquè ens entenguem, i en economia familiar, normalment un els estalvis se'ls gasta o bé quan té extrema necessitat o bé quan vol fer reformes. Reformes que no siguin per la que durin una setmana, sinó que almenys durin, no diré tota la vida, però els propers 20 anys. Posaré un exemple. Ens sembla positiu que poder a iniciativa de la Regidoria Cultura i també a instància nostra s'amplia el pressupost per acabar de reformar la façana del museu. Quan això es faci, suposo que aquest any, o l'any que ve poder, no ho sé, home, poder estar en 20 anys a tornar a fer les façanes, o 25, i per tant, això és positiu. Quan utilitzem aquests diners poder per certes despeses fungibles o per dir una manera del dia a dia, home, aquí ja no veiem tan positiu que ens hi gastem els estalvis. Malgrat que estem d'acord que hem de comprar doncs, targetes pel pàrquing o hem de pagar doncs, i celebro que passi aquesta factura a un extrajudicial, en canvi veiem positivament que en aquesta partida hi entri doncs, la regulació semafòrica o una cosa tan important com la porta tallafoc de Cal Ponet. Per tant, la nostra posició serà d'abstenció amb... Poder l'advertiment no és la paraula adequada, doncs amb el prec de que la nostra idea és que els estalvis que té la casa els hem d'emplear doncs amb inversió, no tant en despesa corrent. Aquesta és la idea de fons i és per aquest motiu que nosaltres ens abstindrem per això i perquè es barregen moltes coses amb un sol expedient que és clar. Llavors, si votem favorablement i algun dia manifestem que en algun punt no hi estàvem d'acord, home, escrit quedarà que hi varen votar a favor i per tant, doncs, insistim, hi ha coses que hi estem d'acord, hi ha altres que poder les pagarien d'una altra manera i per tant, nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
Passaria la paraula a Esquerra Republicana.
Bé, jo a veure, i amb tota la cordialitat, sembla que, com molt bé has dit, el que estem és fent una regularització d'unes despeses que s'han fet i se'ls apliquen uns ingressos o un romanent per poder-ne fer front. I això és el que realment aprovem. Si d'això després volem fer discursos sobre la bona o la mala gestió o el romanent deixat, en podem fer molts, I jo estic disposat a acceptar que el romanent deixat doncs, és més romanent del que hi ha hagut altres vegades, o no m'he entretingut a comptar-ho, em preocupa relativament poc, però crec que llavors si juguem aquesta mena de joc també hem de ser una mica seriosos i insisteixo, ho dic amb tota la cordialitat, perquè estem parlant d'una modificació de 430.000, però sí que d'aquests 430.000 els que financem amb aquest suposat romanent que l'anterior equip ha deixat i l'ha personalitzat amb la figura de l'alcalde, entenc que tot l'equip de govern, perquè pugui gastar i fer coses, doncs ja no són tants, sinó que estem parlant de 200.000, i que amb aquests 200.000, i insisteixo que no ho valoro negativament, l'únic és que poso les coses en el seu lloc, aquests 200.000 s'ha de fer aquesta modificació de crèdit precisament per pagar coses que lícitament i amb el recolzament d'Esquerra Republicana en molts casos les va contractar i les va comprometre l'equip anterior. Per tant, home, sí, diguem-ne, ens deixem un romanent que està bé per pagar unes factures que estan bé, però no són despeses que hagi fet el nou equip de govern, i insisteixo que no és cap valoració negativa, és només per centrar les coses en el seu lloc. Si estem fent una modificació per pagar uns endarreriments de pagaments a l'Agència Catalana de l'Aigua, que no han sigut pas d'aquesta legislatura, per pagar publicitat a l'últim mercat figater, que no va ser d'aquesta legislatura, per pagar, com molt bé s'ha dit, una ampliació de les obres de la Lliga, que ens semblen fantàstiques, perquè tampoc és que les haguéssim triat nosaltres. Per tant, insisteixo, nosaltres votarem a favor perquè s'ha de regularitzar, que s'han de fer uns pagaments i que se'ls han d'aplicar uns ingressos. Votarem a favor perquè s'ha fet un pla d'ocupació que suposa una despesa de 160.000 euros i s'ha trobat un ingrés de 160.000 euros que no és del romanent i això s'ha de reflectir en el pressupost. Votarem a favor perquè es fan unes obres al Museu Molí Paperer que amb bon criteri l'anterior equip de govern les va projectar i amb bon criteri va trobar una subvenció per fer-ho i no hi va ser temps de fer les modificacions pressupostàries i ara s'hi ha de fer. I per tant votarem a favor perquè és que és el més normal del món. Ara em sembla que segons quin tipus de discurs que estan bé, que sonen bé, jo crec que, ostres, que hauríem de, diguem-ne, de vigilar. Hi ha un romanent de tresoreria? Sí. Hi ha unes factures a les quals aplicar aquest romanent de tresoreria? També. Això és dolent? No, però tampoc ho venem com a que deixem una mà de diners perquè el proper equip de govern faci el que vulgui, sinó que deixem unes quantitats de diners compromeses perquè el posterior equip de govern faci els pagaments que en el seu moment no es van fer i que no estem pas criticant, és que és lògic. Hi ha obres que encara no s'han efectuat i que hi ha la subvenció, doncs bé, s'ha de consignar que com que hi haurà la subvenció hi haurà l'ingrés i s'ha de consignar que es farà el pagament i ja està. Però d'aquí voler fer segons quin discurs, crec que, i insisteixo en tota la cordialitat, crec que està fora de lloc, perquè és que és una simple modificació de crèdit, és adequar què anem a pagar i amb quins diners ho anem a pagar. És només el comentari que volíem fer des d'Esquerra Republicana.
Donem la paraula al Partit Socialista.
Bé, nosaltres votarem abstenció en aquest punt, entenem la regularització d'aquests supòsits, per tant no hi estem ni molt menys en contra, però sí que és cert que es reflecteixen moltes casuístiques diferents, poder en algunes podríem tenir certes opinions diferents a l'hora d'executar aquestes despeses, per tant reservem el dret de poder fer-ho en un futur i votarem abstenció.
Estava comentant una miqueta el fet que s'ha donat que dos persones en el ple sortissin de la taula, que no passa res, tampoc no havíem parlat mai, són d'aquelles qüestions. En aquest cas seguim de forma normal el procediment. S'havia començat el punt, encara no s'havia entrat a la votació. La secretària diu que, doncs, perquè sapigueu...
En el moment de l'inici, en el moment de la votació, però realment no...
No. Fet aquest parèntesis a les dues persones, em sembla que passa cada legislatura, un cop o altre acaba passant, per tant passem aquest parèntesis. Sí que remarco una miqueta, no? També siguem prudents amb les dades que donem en aquest sentit, sisplau. En aquest sentit, em remarco les paraules que s'han anat comentant ja des d'Esquerra Republicana, que ha comentat l'Àngel, en aquest sentit, precisament del romanent, en el que s'utilitza no són aquests 431.000, sinó que se n'utilitzen 234.000, i precisament el que es regula són tots aquests pagaments, que disposats, i que evidentment hi podem a favor perquè no pot ser d'una altra manera, però també d'una sèrie d'accions en la seva majoria o de plantejaments que ja venen donats i que precisament venen donats d'una anterior legislatura. Vull dir que el que és normal és que precisament un equip de govern regularitzi els seus pagaments i ho faci de la forma més correcta possible. Res més, en aquest cas passaríem a votació. Vots a favor?
Vila de Capellades, CUP, Esquerra Republicana.
Abstencions?
Convergència i Unió i PSC. El següent punt, el setè, canvi de representants de pares de l'AMPA de la Llar d'Infants Vallès per al curs 2015 i 2016.
En aquest cas donarem la paraula a la regidora d'Educació.
Bé, en aquest punt es dona coneixement del canvi de junta i de membres de l'AMPA de l'Escola Bressol Vailets de Capellades per al curs 2015 i 2016. En aquest sentit, bueno, enumerarem una mica quines són les persones entrants. Com a presidenta per al curs escolar 2015-2016 i substituint a l'anterior presidenta Farnés Fontbona, ocuparà el seu lloc la senyora Carola Bisbal. Com a vicepresidència s'ha reescollit l'anterior vicepresident, que és l'Arcadi Roig Amat, i en la figura de tresoreria s'ha incorporat a la Lourdes Mena i el de secretaria el Joan Gavarró. Aquest any l'AMPA s'ha ampliat en nombre de persones i com a vocals hi ha en Xavi Castells, la Mireia Font, la Bàrbara Pons, la Laura Moreno, l'Anna Romeu, la Tere Pujadó, la Verònica Sánchez, la Noemí Climent, la Neus Pasqual, el Lluís Banys, i l'Alba Mat i la Carme Contreras.
Sí, com no pot ser d'altra manera, votarem a favor, però a veure, què és el que anem a aprovar exactament? Sí, no, sí, ja sé qui els conec tots, però el que no sé què anem a aprovar, diu, posi canvi de representants a pares de l'AMPA, a on?
A la Junta de Govern de l'Escola.
Sí, però la Junta de Govern, quants pares hi caben?
Sí, la... Correcte. Però volíem informar dels canvis que hi havia hagut.
No, ho dic perquè el que anem a acceptar és que dos seran els representants a la...
Exacte, que serà la presidenta i el vicepresident.
No, és que per un moment...
Ha semblat que...
No ho veia clar.
Esquerra Republicana.
Nosaltres històricament, sempre el que fem, igual que abans hem agraït l'oferiment de dues persones a fer de jutge de pau, tornem a fer el mateix, oferim que el nostre agraïment, el nostre recolzament, tot el que calgui, persones, en aquest cas mares i pares, no diem pares i mares, la presidència és per una mare, mares i pares que s'hi posen, crec que és d'agrair, és el que hem fet sempre i continuarem fent, encara que sembli repetitiu, cada vegada són nous.
Partit Socialista.
A favor.
Sí, si us sembla bé passaríem a votació. Vots a favor.
Queda aprovat per unanimitat. El vuitè punt, bases per l'atorgament d'ajuts econòmics per la participació en activitats extraescolars esportives pel curs 2015-2016.
Tornaria a cedir la paraula a la regidora d'Educació.
Vale. Aquesta convocatòria és la concessió dels ajuts econòmics a les entitats que realitzen activitats extraescolars i esportives que hagin detectat o coneguin la situació econòmicament fràgil d'alguns dels seus participants. Les activitats esportives extraescolars susceptibles de ser subvencionades són les que desenvolupen els mateixos centres educatius a través de l'AMPA o d'altres entitats esportives i que es fan durant el curs 2015-2016. L'import total d'aquestes beques és de 1.000 euros, tal com acabem d'aprovar en aquesta modificació de crèdit. L'import dels ajuts per a les activitats, però correspondrà al 80% de la despesa que comporta la realització de l'activitat durant el curs acadèmic i per un import màxim a 100 euros. Les persones que poden acollir-se a aquesta subvenció han de complir un mínim d'un dels dos requisits condicionants, que és que es troben en una situació de desatenció familiar i en risc social, que estigui acreditat per serveis socials de l'Ajuntament de Capellades, o bé que siguin alumnes empadronats a Capellades de famílies amb dificultats econòmiques greus. Han de ser les mateixes entitats qui presenten aquestes sol·licituds d'ajut, doncs davant d'una detecció d'aquestes, doncs aquests factors que comentàvem, i l'import s'otorgarà directament a, doncs, a aquestes entitats que desenvolupen l'activitat. Per últim, comentar que es farà una valoració amb una constitució d'una comissió que avaluarà quines persones es poden acollir aquesta subvenció, que estarà constituïda per la regidora d'ensenyament, una treballadora social, el tècnic d'educació i l'educadora de serveis socials, a més de la secretària.
Sí, a veure, primerament celebrem que s'hagi fet una segona convocatòria aquest any. Sabeu que aquest tipus d'ajuts va ser una proposta que ja vàrem treure en el passat mandat perquè ja vàrem detectar aquest tipus de mancances. Malgrat tot, entenem que aquest any doncs, l'equip de govern estrena curs escolar també, però hauríem de mirar que de cara al proper curs escolar hauríem de fer possible que això surti que és al setembre. Setembre o perquè no a final d'agost, no ho sé, per anticipar-nos a l'inici del curs escolar. A final d'agost ho analitzem, o poder el juny o juliol, pensant ja en el proper curs. Aquest és una mica el prec de cara a l'any 2016. Després, un apunt, hauríem de pensar en l'oportunitat o no, i en aquest moment, perdoneu, no recordo si l'anterior equip de govern, potser sí que ho fèiem igualment, normalment quan hi ha comissions de valoració els que valoren són tècnics i no polítics. Per tant, si nosaltres ja ho fèiem, doncs el que instem és a ratificar-ho, o a estudiar-ho o a pensar-ho. Deixem-ho així en aquest moment, però pensem en la idoneïtat o no de si els polítics han de participar en comissions doncs, de qualificació. De la mateixa manera que quan fem projectes urbanístics, doncs el polític no participa en fer l'informe, estem d'acord, o quan darrerament es fan convocatòries d'oposicions a funcionaris, doncs el polític ja no participa en aquestes comissions. Poder aquí hauríem de seguir la mateixa línia. I no és cap retret ni cap d'allò a la regidora. És un tema doncs, no per la persona, sinó l'estètica o l'oportunitat de que el polític participi en això. Deixem-ho així, però sí que us demanaríem d'estudiar-ho en properes ocasions.
Passa la paraula a Esquerra Republicana.
Més enllà del tema de la composició del tribunal, que crec que sí que és del tot raonable i n'hem parlat diferents vegades, això em sembla recordar que era que precisament avui que hi ha el Francesc Sabater aquí, que és dels que en el seu moment havia parlat de fer això, i que sempre n'havíem parlat de que si això es feia s'havia de fer amb un calendari més adequat al que hem aconseguit fer aquesta vegada. Per tant, no crec que hi haurà cap problema en avançar-ho. Crec que també és una dificultat relativa, perquè sí que ja sabem històricament que situacions concretes que es detectin directament des de serveis socials, que tampoc són tantes però que a vegades n'hi ha, doncs ja passen per altres canals que no siguin els d'una convocatòria estricta, oberta en terminis, però això no treu que es pugui millorar i que més que s'hagi de millorar.
Bé, per part nostra votarem a favor, ja ho vam fer l'any passat en l'anterior convocatòria, celebrem que existeixin aquest tipus d'ajudes. Entenem que potser sigui cert que el calendari ens apreta i hauríem d'intentar fer una difusió més àmplia perquè aquelles famílies que es puguin trobar en la situació de necessitar realment aquesta ajuda, que recordem és una ajuda precisament per gent que realment té una necessitat severa, pugui accedir-hi. I per tant, si està la partida i està l'ajuda aquesta econòmica disponible, que almenys que es pugui fer servir en aquells casos que realment faci falta, i a part d'això, cap cosa més a afegir.
Bé, dir en aquest cas que estem totalment d'acord amb les observacions que esteu fent. Jo crec que l'anticipació precisament i el fet doncs, de debatre si l'aparell polític o un representant polític ha d'estar aquí, jo crec que és una qüestió que se n'ha de parlar i avaluar una miqueta, que amb referència amb el que estàs comentant doncs, té força sentit. Suposo que en aquest aterratge doncs, mirarem el següent any d'anar anticipant i anar doncs, millorant entre tots precisament aspectes com aquest. Si us sembla bé i no hi ha cap més intervenció, passaríem a la seva votació. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat. I l'últim punt, el 9è, precs i preguntes.
Bé, sí que us volíem comentar des de l'equip de govern i anunciar doncs, que doncs, aquest Ajuntament, després d'haver-se aprovat per ple la legislatura passada, ha passat a pagar els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya des d'aquest últim trimestre i que, per tant, entenem que era un compromís que s'havia assumit des de, doncs, des del ple en la seva plenitud en l'anterior legislatura, però que encara no s'havia donat i no s'havia complert i per tant doncs sí que en aquest cas doncs enteníem que era necessari informar que precisament aquest acte ja s'està fent i si ningú ens impedeix se seguirà fent. Traríem a l'apartat de precs i preguntes, comencem per Convergència i Unió.
En tot cas tot el suport en pagar els impostos doncs, a la Hisenda Catalana, que sapigueu que teniu el suport també del grup de Convergència i Unió. Sí que voldríem preguntar, va relacionat amb això, voldríem saber en quina situació està el pagament del 25% de les pagues extres dels treballadors públics que en el seu moment no es va pagar i que la llei ara ens obliga a pagar-ho. En quin punt està? I en tot cas, la meva pregunta és quin òrgan ho ha d'aprovar. Entenc que ho ha de fer el mateix que en el seu moment no el va pagar, però jo ara no recordo si això es va fer mitjançant decret d'alcaldia o ho va aprovar el ple de l'Ajuntament o com va anar. Però des del grup de Convergència i Unió demanem que estiguem al cas de que tenim l'obligació de pagar aquesta paga extra als treballadors de la casa, aquest percentatge, vaja.
Bé, en aquest sentit, recordem que a principis d'aquest any el que es va dir des de l'Estat era pagar el 24%, ara tocava el 26%, ja comuniquem que s'ha pagat aquest 26%, no feu dir perquè són 24 i 26, perquè suposo que això ja són qüestions seves, però sí que s'ha procedit al pagament d'aquesta part de la paga extra del 2012, s'ha fet amb la nòmina d'aquest mes i en aquest sentit sí que s'ha fet a través de decret d'alcaldia, en tot cas seguint doncs les indicacions de secretaria.
Bueno, en tot cas reviseu, jo entenc que s'ha de fer el mateix òrgan que ho va, diguéssim que no dic que estigui mal fet, jo el que dic i com que ho desconeixia i l'interès nostre era saber en quin punt estava, sí que el que sí que sé és que el mateix òrgan que va aprovar no pagar-ho, ara és qui ha d'aprovar pagar-ho, res més. L'interès era primordial, més que el tècnic, era saber en quin punt estava.
Bueno, en aquest cas això que comentes acabarem de mirar-ho.
Després tenim dues preguntes més. Una era que en el seu moment vàrem demanar que es mirés el tema de la brana d'aquí al rec, ens vau dir que faríeu alguna cosa, però no s'ha fet.
Amb aquesta, precisament aquest prec o aquesta sol·licitud, la vàrem agafar, la vàrem apuntar i està dins de la llista precisament de prioritats de la brigada municipal de la vila, precisament perquè ens la prenem seriosament i vàrem precisament valorar que era una força bona actuació. En aquest cas, com entendràs, i degut a l'experiència també que has tingut aquí, saps que hi ha una sèrie de qüestions del dia a dia que mirem d'anar resolent i doncs, aquesta també hi forma part.
Una altra pregunta és que se'ns va dir que la pilona es posaria l'octubre, però entenem que forma part d'aquesta llista que s'ha de fer i que el compromís de tots és que es faci, i com que es va dir que es faria, entenem que si no s'ha fet a l'octubre és que hi deu haver alguna altra prioritat o està en la llista. Però la pregunta no va per aquí, la pregunta va per saber si ja s'ha iniciat el procés d'informació amb els veïns al respecte.
Bé, el compromís d'aquest ajuntament precisament amb els veïns va ser informar-los primer de tot, i per això es van penjar uns bans en el propi carrer afectat, en el qual se'ns informava que durant el mes d'octubre es miraria de començar l'obra de la instal·lació de la pilona, també que podien començar a passar per l'Ajuntament a fer la sol·licitud pel mando del comandament d'aquesta pilona pels veïns afectats. I bé, la intenció precisament, i tots els càlculs ens donaven, i amb la mateixa empresa i tot plegat ens donava el fet i que havíem calculat que era començar l'octubre. Sí que és cert que hem passat per davant una obra a l'últim moment, que era la taulada de Casa Bas, dels locals del jardí, precisament perquè degut a la seva deteriorament, avaluant una miqueta una amb l'altra, l'actuació era més urgent en allà, i vàrem creure que, diguem-ne, desplaçar una setmana més enllà la instal·lació de la pilona, la veritat és que tenia una afectació X, que és la que portem tenint fins ara, però que arreglar aquell tros de taulada per les pluges i per tot el que la seva degradació ens requeria una actuació urgent, que precisament va passar per davant d'aquesta, perquè en definitiva havia de donar-se ara. Al mateix temps sí que s'ha de dir que, degut a aquestes pluges intenses aquests últims dies, fins i tot aquesta actuació a la taulada s'ha allargat potser 2-3 dies més del que hauria. No sé si us heu fixat, avui mateix precisament al carrer Pilar, allà on ha d'anar instal·lada la pilona, hi ha marcada diguem-ne, aquestes línies que fan des de la brigada, des de la brigada d'actuació, que assenyalen precisament. Per tant, que tingueu en compte que ja esperem que segurament a principis de setmana o setmana que ve s'acabin unes que tenien aquest caràcter urgent i comencem.
En el mateix sentit és... Sí, perdona.
Lligant amb el que hem estat dient, el tema de Casa Bas, a més s'ajunten dues coses, no només l'urgència, sinó que es va valorar que la primera feina, que era l'aixecar el terra preexistent, demanava mà d'obra, i en canvi la de la instal·lació ho podíem fer amb menys gent, i llavors es va fer quadrar amb l'acabament del pla d'ocupació del que disposava l'Ajuntament. O sigui, vam engegar l'obra quan encara teníem més personal, i el que sí que no hauria tingut massa lògica és llavors deixar-ho tot aixecat i no començar la instal·lació, i per això es va fer passar davant, entre altres coses. I després també, com a comentari, jo també tenia aquesta certa por, però he anat a mirar què vaig dir i què deia l'acte per assegurar-me'n, i l'acte que hem aprovat avui diu això, que la faria a l'octubre o al novembre. Per tant, encara estem dins de termini i consta en acte, i per tant espero... I jo, diguem-ne, espero que ningú faci quedar malament i que el novembre la tinguem.
No, a veure, si consta en acte, no contradiré jo el que es va dir en acte i el que ha escrit la senyora secretària. El que sí que... A veure, és una llàstima que avui no hi hagi el regidor de la macroàrea de governació, urbanisme, sostenibilitat i, em sembla, que hisenda, perquè el PREC va adreçat en que, mentre això no es faci, estiguem amatents de que la valla que es mou amunt i avall no es mogui, que la valla hi sigui, perquè, no, bàsicament és perquè a les tardes la biblioteca és utilitzada sobretot per infants, joves, gent gran també, i esclar, a vegades un refia que és zona peatonal i resulta que no, que ho és de paper, que no ho és de veritat, no? I per tant, el que insistim és que entenem que poden sortir altres prioritats, que pot ploure, que l'empresa ara no li va bé, d'acord? Que l'acte digui octubre-novembre, bé, doncs va, donem aquest marge d'allò, però que hem d'estar atents que si a la valla no es mogui. I com havia dit algun regidor que actualment té responsabilitats de govern, home, doncs el que demanem és que l'Ajuntament exerceixi l'autoritat que li correspon, i també en aquest sentit. I finalment, el que volem és també fer un prec, és un prec en el sentit següent. A veure, en mig de dos mandats s'ha fet una obra que jo personalment me'n sento molt, molt, molt content i orgullós, perquè és una cosa que ens va costar molt i que ha millorat substancialment l'entrada a Capellades. L'urbanització, doncs, el que en dèiem, l'accés nord a Capellades. Veig que s'ha fet alguna obra i felicitaria, sí, el regidor absent, però que és aquell carreró que hi ha entre el molí de Cal Moner i el molí de Cal Gats a sota. Per tant, això és positiu. No sabem si van sobre diners de les partides. Jo crec que és una cosa que hauríeu de mirar i a veure a on es destina, si és que hi ha sobrant de diners, que entenc que ha de ser, doncs, en aquell àmbit d'actuació. Però aquí hi ha un altre tema molt important per l'Ajuntament, i és que aquí hi ha una part que es va urbanitzar i quan la banda Convergència i Unió tenia responsabilitats de govern ho va fer, perquè enteníem que la situació de perill passava per sobre d'altres situacions legals, jurídiques, etc. Però això es va comunicar a l'empresa que ja havia d'haver urbanitzat els subdos de la Barquera. És a dir, aquí on volem anar? Volem anar en el punt de que el que demanem és que es faci un informe per part dels serveis d'urbanisme per dir la part, per saber bàsicament la part privada quin valor té. És a dir, allò que no ha fet qui havia de fer-ho, ho ha fet l'Ajuntament com a part pública. I el que no pot ser és que això ho pagui el poble de Capellades. I el que ha de ser algun dia és que ens hem de rescabalar d'aquest valor. I aquest punt és el que demanaríem, l'informe jurídic, i que per part de l'Ajuntament s'iniciïn les accions pertinents per tal de que això no, doncs, bueno, quedi, passi la història, passin no sé quants anys i aquí pau i glòria i ja està fet. Entenem que això no ha d'anar per aquí. Es va fer perquè era urgent, es van aconseguir els recursos, hi ha un romanent, no sé, intueixo que el que sobrava no és el que val fer aquell carreró, no sé, sabreu què s'ha de fer, tècnicament entenem que és aquell àmbit, si s'ha d'estirar més el xiclet perquè per justificar aquestes despeses, endavant, són per gastar, però el que no pot ser és que la part que s'ha invertit en un sector privat, doncs ho paguem entre tots, no? I aquest és el prec.
Bé, l'agafem precisament perquè té força lògica. Això ja se n'havia parlat també en el seu moment, no sé si en ple, però segurament potser...
Jo crec que ho varen parlar amb la comissió de traspàs que varen fer.
Comissió de traspàs, entre d'altres, cal estar atents i cal segurament, doncs, començar a moure fitxa en aquest sentit. En tot cas, sí que l'agafem i mirem, doncs, de parlar-ne. Per altra banda, sí que, com que ja ha sortit a diversos cops, no el nom, però sí l'absència del regidor d'aquesta macroàrea, com acabes de comentar, excusar la seva absència perquè precisament avui al matí ha hagut de marxar de viatge i doncs, no es pot personar en el ple d'avui. Accés nord, sí, s'han arranjat, com heu vist, aquest caminet, aquest carrer, que fins i tot està considerat carrer, en part del sobrant que hi ha hagut, i per tant s'ha estudiat una miqueta quines actuacions, perquè entenem que aquell carrer a més desembocava en pluges, amb sorra, pedres, etc. I per tant, home, doncs va haver-hi un bon anàlisi d'adequar-lo i que no es produïssin precisament esvorancs d'aquestes característiques. I per altra banda també el que es va mirar de fer, que és una qüestió una miqueta bastant provisional, és ballar mitjançant murs de pedra l'accés a el que és el polígon que encara no està urbanitzat, una miqueta amb precaució. Jo crec que ens haurem d'esforçar per fer-ho encara millor, perquè bueno, aquella zona està molt deixada, ha anat desapareguent durant molt de temps les tapes de clavegram, etc. És a dir, s'ha anat mirant que com a mínim si algú es cola allà dins tingui almenys menys possibilitats, doncs, de patir una relliscada o alguna conseqüència d'aquestes característiques. I respecte, bueno, amb el tema de la valla, doncs, de la pilona, sí que volia comentar que com a la legislatura anterior, doncs seguim amb les mateixes, que hi ha gent que no comprèn la voluntat política, doncs, de peatonalitzar aquest carrer i que segueix abans i segueix ara, doncs, traient-les i arraconant part d'aquestes valles.
Perdó, i acabo, només sí. una precisió, perquè és d'aquelles coses que fa temps que vull dir i quan arriba el moment, doncs, un no hi pensa. I ho sento amb els regidors de Convergència, bé, no els hi he explicat abans, o no ho hem parlat, però ara em ve al cap, ho sento. O sigui, parlant de l'àmbit d'actuació de l'accés nord, en el seu moment jo personalment vaig insistir amb els tècnics de que, és a dir, anant cap a direcció a la Pobla o la Torre, abans d'arribar a la vorera hi ha un zebrat pintat i metres abans hi ha una línia discontínua. O sigui, entenc que la línia discontínua hauria de continuar fins allà, perquè d'acord que s'ha d'anar 40 per hora i si hi vas no passa res, però si un dia algú no hi va és molt fàcil que anant d'aquí cap a la Torre et fiquis a l'altre carril, eh? Almenys en situacions de molta pluja o molta boira, el que sigui. Per tant, no cap... és ben bé una tonteria, però és acabar de pintar la línia discontínua fins a arribar a la illeta o a la vorera. I això no és problema perquè els que venen del carrer Pare Maria Claret puguin entrar, perquè si és discontínua, amb el cotxe pots canviar de carril. Per tant, demanaríem que els tècnics s'ho miressin, perquè és una cosa que no val res i algun dia pot estalviar algun accident.
Apuntem a prec i farem arribar a l'equip tècnic. Passem res més, passaríem a Esquerra Republicana. Sí, no? Ah, no, deia per si volies comentar alguna qüestió.
No sobre això, per això deia que, no sé, si vols...
Bé, per part nostra, simplement un prec, una mica el caliu de les ordenances fiscals que hem aprovat, que hem aprovat una bonificació amb el tema dels vehicles elèctrics, perquè bueno, tenim la vocació de fomentar aquest tipus de vehicle que és més ecològic. Doncs, en aquest sentit, nosaltres us demanaríem que estiguéssiu atents a aquelles subvencions o campanyes informatives que puguin sorgir tant a nivell estatal com europeu, diferents administracions, tant encarats a vehicles per utilització municipal com per utilització privada, per tal que aquells que ens puguem acollir com a ajuntament ens hi puguem acollir, si ens convé, i aquells que siguin de cada, diguéssim, a l'usuari privat, fer-ne la difusió que es pugui fer des de l'ajuntament per intentar fomentar l'existència d'aquests vehicles que tenen aquesta vocació més respectuosa amb el medi ambient.
En consonància al que s'han aprovat les ordenances fiscals, en consonància també a la visió i perspectiva d'aquest equip de govern, que és precisament bonificar i facilitar doncs, tipus d'energia no agressiva i no contaminant, i per tant doncs, agafem el prec i mirarem d'estar atents.
No, no, dir-ho, però no només agafem el prec, sinó que, i sense defugir la nostra responsabilitat, però sí que agrairem la col·laboració de qualsevol regidor de l'oposició que estigui al cas, i sobretot tenint en compte que en aquest tema en concret crec que hi ha regidors que segueixen especialment el tema i que en són experts, i que nosaltres ens deixem assessorar sense cap, diguem-ne, condicionament polític, eh? Per tant, no defugim la nostra responsabilitat i estarem al cas, però sobretot si ho veieu abans que nosaltres, tampoc us en esteu de dir-ho. Només volia comentar, fa un moment parlava d'una obra que s'havia encavalcat entre dues legislatures. En el mateix sentit, recordar-vos que les obres de la Lliga, que jo crec que amb bon criteri es van començar en el seu moment, bàsicament per garantir unes qüestions de seguretat, i que ara hem intentat allargar i que no només millorem la seguretat, sinó altres equipaments per al seu desenvolupament d'activitats habitual, doncs que bé, que això ja toca acabar aquesta primera etapa. I comentar-vos i compartir amb tots els regidors que no hi ha previsió de fer cap mega festa inaugural. Segurament el que sí que farem és una jornada de portes obertes per explicar quin és l'abast de l'actuació, tant la prevista inicialment com la final, i també fer alguna sessió, diguem-ne, de monitorització, un tutorial per totes les entitats que al capdavall fan servir aquestes instal·lacions, per fer-los compartir quins són els canvis que hi ha i en la part que els hi toca, que sàpiguen també com fer-los anar amb tota la correcció. I per tant, doncs això, anunciar-vos-ho, en qualsevol moment, si fixem que es fa tot junt o que es fa per separat el tutorial i les portes obertes, estareu convidats amb aquest format de no festa, sinó diguem-ne, compartir què és el que han suposat com a millores l'actuació que s'ha fet al Teatre de la Lliga.
Acabats els precs i preguntes per part dels grups polítics aquí representats, obriríem el torn de precs i preguntes del públic, si algú s'ha interessat. No? Doncs, amb el vostre permís, donem per finalitzada la sessió de ple ordinari d'avui mateix. Fins una altra.